Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera, bàsicament, us hem parlat de la vicepresidenta espanyola Teresa Ribera, que avui tenia un doble front. D'una banda, el desbloqueig del seu nomenament com a vicepresidenta de la Comissió Europea i, de l'altra, les explicacions que havia de donar i ha donat sobre la gestió de la DAN al Congrés dels Diputats. A aquesta hora del migdia sembla que se n'hauria sortit prou bé de totes dues coses. Ara ho comentem. També us hem explicat el primer viatge internacional del president Salvador Illa. Ho ha fet a Brussel·les. Allà ha trobat, diu, bona recepció en la lluita per l'oficialitat del català a nivell europeu. I ens hem fixat en les dificultats que tenen els negociadors a la cimera del clima de Bakú per arribar a un acord sobre el finançament climàtic, que és el gran objectiu d'aquesta COP29. En un moment en què no hi ha consens internacional ni tan sols per reduir ni per reconsiderar les emissions, la qüestió de qui paga la factura és més espinosa que mai. Què més podem explicar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs ara en parlaves, la vicepresidenta espanyola Teresa Ribera tanca la seva compareixença al Congrés sobre la dana amb un to de comiat quan està a punt de superar els entrebancs i arribar a la vicepresidència de la Comissió Europea. Ribera s'ha compromès a treballar des del nou càrrec i ha defensat la seva gestió al capdavant del Ministeri de Transició Ecològica. Ho ampliem des de Madrid. Dani Sainteja, bona tarda.
Bona tarda, i de fet Ribera ha explicat que la seva condició de candidata a Brussel·les és el motiu pel qual ha mantingut un perfil baix en la resposta del seu ministeri a la DANA, però que ni ella ni el seu equip han deixat de treballar.
No son privilegios personales ni caprichos, son responsabilidades. Y yo me siento profundamente orgullosa y honrada por haber sido propuesta como candidata a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España. Y mi responsabilidad como tal es trabajar para ejercer bien las funciones si llego a ser confirmada.
I s'ha acomiadat un cop més amb retrets contra el PP per exigir responsabilitats als organismes que van donar els avisos i no pas al govern valencià responsable d'alertar la població. Dani Sainteja, Catalunya Ràdio Madrid.
Doncs precisament sobre la dana, l'impacte d'aquest fenomen en el conjunt de l'economia espanyola serà de 2 dècimes en el creixement i 1,5 sobre l'IPC segons els càlculs del Banc d'Espanya. La repercussió sobre l'activitat econòmica serà immediata, però s'anirà reduint progressivament segons el governador de l'entitat, José Luis Escrivá.
La vuelta a la normalidad de la capacidad de producción de la zona va a ser progresiva durante un tiempo. Al mismo tiempo, empieza a haber inversiones en la zona para recuperar ese capital. Por lo tanto, ese efecto negativo de menor actividad se va compensando con las nuevas inversiones que se van a ir haciendo para restaurar el capital dañado.
Junts per Catalunya censura els 100 primers dies del govern de Salvador Illa i l'acusa de confondre la normalització del país amb l'espanyolització de la Generalitat. El partit de Carles Puigdemont també en fa corresponsable Esquerra Republicana per haver-ne facilitat la investidura. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bona tarda.
Hola, bona tarda. El principal partit de l'oposició ha sortit avui a criticar els 100 primers dies del govern d'Illa acusant-lo d'haver espanyolitzat i anestesiat Catalunya. Li retreuen, per exemple, que s'hagi reunit amb el rei diverses vegades, que hagi posat la bandera espanyola al Palau de la Generalitat i que hagi fet servir el castellà algun cop en els actes oficials. Acompanyada del lema 100 dies que ens semblen 155, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, n'ha fet corresponsable també Esquerra.
En són còmplices aquells que van decidir votar a favor de la investidura, perquè amb els seus vots han obert de bat a bat les portes a l'espanyolisme al Palau de la Generalitat, han permès que el govern de la Generalitat siga dirigit directament des de Madrid i al servei de Madrid i que hi haja una gestió desastrosa i sense ambició.
Junts assegura que passarà l'ofensiva al Parlament per demostrar que és l'alternativa al govern del PSC.
I l'any 2023 van néixer a Catalunya 54.000 nadons. Atenció, és la xifra més baixa dels últims 70 anys. I el nombre de defuncions va ser de 67.000, segons la darrera enquesta del Moviment Natural de la Població de l'Institut Nacional d'Estadística. Amb aquestes xifres, Catalunya encadena 6 anys consecutius amb un creixement natural negatiu de 13.000 persones, tot i que la tendència es modera una mica respecte a l'any anterior. Això passa perquè la mortalitat ha sigut inferior a la de l'any 2022, amb un descens del 4%. La caiguda del creixement natural de la població ha sigut sostinguda des de l'any 2008.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb la Mònica Hernández, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva CEU. Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Tot bé? Ja us heu repassat les pintes que porteu els uns i els altres. Ha estat molt comentat avui... el canvi d'outfit, el canvi de look d'Oriol Marc.
Oriol Marc, feia uns dies que es vestia més o menys molt semblant al Joan i això anava en paral·lel, el seu gir.
Molt semblant al Joan, vol dir, amb una camisa per dins d'uns pantalons de vestir, diguem-ne...
De vestir
normal.
Ha vingut així amb un jersei mariner, uns texans, unes bambes, no sé si això vol dir alguna cosa.
Un jersei mariner, tu d'això en dius un jersei mariner, eh?
Bueno, de ratlles crema i blau marí, no?
Anunci de Jean-Paul Gaultier. Que ens està catxant.
No porten jersei els anuncis de Jean-Paul Gaultier.
Cadascú té els seus referents. Ell ha pensat en Jean-Paul Gaultier i una mica on està en Wally.
Sí, però en Wally hauria de ser vermell.
Vermell, però m'he pensat en això.
Jo, a diferència teva, sempre penso que vens elegantíssima.
Sí, però el Joan sempre em diu que vaig molt de negre, això és veritat. M'ho has dit moltes vegades.
El negre és elegant.
Clar, gràcies, Joan.
Molt bé. Vinga, doncs ja us heu repassat els uns als altres. Molt bé. Avui ens fa especial il·lusió proposar el primer tema. Perquè recuperem l'Eugeni Alemany. Eugeni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Com esteu? Molt bé, molt bé. Per cert, que ha passat desapercebuda una frase que ha mollat la Mònica i ningú l'ha registrada, la frase.
Ai, a veure.
Que Mònica ha dit: no porten samarreta els anuncis de Jean-Paul Gaultier.
M'ha vingut una imatge, Eugeni.
Sí, sí,
molt ràpida,
sí, sí.
Eh?
Que no seria la d'Oriol Marc.
No és el cas. No.
Eugeni, com estàs? Feia unes quantes setmanes que no et podíem saludar, perquè, sí, òbviament, sí. La teva vida, igual que la de molts valencians, s'ha vist trasbalsada per tot el que ha passat, la Dana, els efectes posteriors, la gestió de tot plegat, hem estat parlant abastament. Tot bé? Tot recuperat? A poc a la normalitat o encara no?
Sí, a poc, i a què veure, no em pensava jo, és que anem com païnt dia a dia, un poc com els apèndixes que té, els apèndixes, no?, que té això, que és com una cosa, no s'acaba amb tot el que ha vingut, sinó el que va vinguent encara a poc, que de fet ahir em vaig incorporar al meu lloc de treball, al concurs que jo estic en a punt de la Saca, feia 3 setmanes que no veia els meus companys, i a més feia 3 setmanes que l'última volta que ens havíem vist havia segut allí, que havíem passat la nit. Aleshores, ahir va ser un retrobament, contant-nos un poc. És que n'hi ha companys que les parelles han perdut oficines, treballs, un company, el realitzador, el Juanma, que ha perdut sa casa, perquè ell viu a Paiporta. Gent que ha contat històries de companys que se'ls van portar l'aigua, que es van salvar de miracle. O sigui, és que és heavy, és molt heavy. És molt heavy.
Sí, la sensació que teníem quan fins i tot vam anar a fer el Catalunya Migdia i altres companys que han anat a fer programes des d'allà era que primer estaven amb l'impacte del que acabava de passar, però que després pair-ho tot seria a poc, perquè després és quan te n'adones, quan passa l'impacte inicial, doncs això, que has perdut la casa, que has perdut la feina, que igual no pots anar a treballar per on anaves, que els nens no han tornat a classe amb normalitat.
Sí, sí, no, encara queden molts cotxes en les carreteres. L'altre dia vaig anar per primera volta encara per la pista de Silla i jo no sabia el munt de cotxes que n'hi ha ahí. I ara estava escoltant, que estàveu contant això del governador del Banc d'Espanya, el que jo no, perquè no ha dit el temps que tardarà. Diu, la mejora serà progressiva, però ahí n'hi ha polígons industrials, és una zona molt de polígon industrial, però a més de xicotetes empreses, de fusteries metàl·liques, de termos, un taller de cotxes... Molta d'aquesta gent no sé què farà amb la faena i jo no sé tampoc si l'economia valenciana podrà reabsorbir a tota la gent que ara necessitarà treballar.
Clar. Doncs sí, sí, una situació
complicada. Sí, sí, és un merderol que...
Que trigarà a normalitzar-se, sense cap mena de dubte.
Sí, és bèstia.
Bé, posem el nostre granet de sorra per tornar a la normalitat. El teu primer tema, suposo que no té a veure amb la Dana, no? Vols canviar de tema, no?
No. Però mira, sí que és de veres que ahir, parlant amb els companys de faena, no sé com va eixir el tema a la conversa, i me'n vaig adonar que existim dos tipus de passatger de taxi. Els xarraors, no? Aquells que convertim el trajecte en una tertúlia improvisada, i a l'altre costat, els que jo denomine com els passatgers fantasmes, que són individus que aconsegueixen fondre's amb la tapisseria i que el taxista oblide que hi ha algú darrere, no? Sí. El xarrador, per exemple, és el passatger que ja entra preguntant, que és que molta faena avui, i això només és el preludi És una persona que té ganes de xerrar. Jo, de fet, tinc una amiga que jo comentava, Marta, una amiga de producció, que em confessava que quan ella està parada al carrer buscant taxi, és tant l'ansietat que té de parlar, i dona fe perquè és molt xerraora, és tant l'ansietat que té de parlar que diu que fins i tot mentalment es prepara possibles temes de conversa d'actualitat per a quan puja al taxi.
No quedes en blanc, eh?
No, per a tindre ella i com anar lligant els temes. Okay. Qui li diria, però Marta, tu no xerres amb el conductor, tu te montes una mena d'espejo público sobre rodes. Perquè ella li diu esta cosa periodista. Ara bé, quins avantatges té aquesta forma de ser? Jo penso que, per exemple, és útil ara per a copsar l'opinió de la població sobre un tema del moment. Mm. Jo, per exemple, jo reconec que sóc dels que embotin els taxistes per a parlar. Mm. A més, jo sóc dels que comença sempre disparant amb una recortada, no? Mm. Fas una pregunta molt oberta. Per exemple, jo què sé, ai, i què comenta la gent sobre la Dana? I ahí, clar, això és d'haver un festival del CIS. També té desavantatges perquè hi ha un risc altíssim de pillar el taxista dispers o sense carisma, que dona informació no desitjada o detalls íntims de la vida, problemes gastrointestinals, m'ha passat, i dius, això no tocava.
Això no tocava.
En canvi, després està el passatger fantasma.
Aquest sóc jo.
Tu eres d'estos.
Jo sí, jo
persones
no,
que entren al taxi sense esma, derrotats, no? Sense fer cap moviment brusc, ulls cap avall, i és simplement carrer no sé quantos, gràcies. Sí, sí. I ja te quedes com mimetitzat amb la tapisseria. Jo penso que els que som així a xerraors, perquè jo me reconec xerraors, tal volta amaguem una por a la soledat o a una necessitat d'autoconfirmació, i crec que la nostra màxima és, si parle, existisc. En canvi, el fantasma pot ser que estigui ocultant una introspecció profunda o, més probablement, una mandra infinita per interactuar amb estranys.
Això sí.
També.
I pot ser, la vostra màxima és, si no parle, no m'equivocaré.
No tinc prou reflexionat.
No jo tens prou reflexionat.
Em fa mandra a mi.
Tu eres que eres més de... Tu eres passatger fantasma.
Sí, jo no intento no parlar gaire amb el taxista. De fet, amb qui m'atén el públic. No per res, jo crec que és vergonya. Sí. És vergonya, directament.
És timidesa.
Sí.
I tu, Oriol?
Passatger fantasma i client fantasma, diríem.
Sí, però amb el jersei de ratlles blanc i blau, molt fantasma, no?
No, avui se'n veu. És que estic de vacances, jo, aquesta setmana, en teoria.
Ah!
No vaig a treballar la meva feina habitual, vinc aquí perquè us aprecio molt.
Això és un hobby, no?
Això és un hobby.
Per tant, no la cobraràs.
No, avui vinc gratis.
És un hobby, la pagaràs.
Atenció a la dada.
És calor de glamour.
Sí, i roba de vacances. Té la roba de vacances.
Sí, hi ha roba de treballar i roba de vacances.
Roba de cap de setmana.
Ah, molt bé.
Així has de planxar menys camions. Joan, m'imagina que és com jo, no?, de xerrar. El Joan s'ha de xerrar or, també, no?
Mira, depèn molt, perquè quan tu puges a un taxi, d'entrada tens molta informació. I et dono dos dades que són sociologia pura.
Ho tens molt estudiat, això.
Ho t'he estudiat.
A veure, la ràdio que escolten segur.
L'emissora de ràdio és un primer element d'afinitat o no ideològica.
Sí.
Si entres a un taxi i a Catalunya Ràdio, penses, aquest no és dels meus.
Sí, exacte. Llavors ja no hi ha gaire conversa. Després, què porta penjat del retrovisor?
Ah, molt bé.
Això també et dona moltes pistes.
Molt bé.
Després hi ha un altre tema molt interessant, que és quan hi ha futbol, que afortunadament i gràcies a Déu hi ha futbol gairebé cada dia de la setmana, si puges a un taxi i el tio, clar, l'Espanyol, pobre, no juga entre setmana, ja m'agradaria, però no ens passa. Però clar, si té el Madrid ja tens tema de conversa. I li dius, puto Barça, eh? I llavors, clar, ja s'ha enganxat.
Ja està,
només li dius això i el taxista ja té un fil. Però tinc un darrer comentari. Darrerament, i ho trobo superbé, hi ha taxistes femenines que m'han donat compte d'una cosa. Xerren menys que els homes.
Bé,
elles són molt seques.
Molt més discretes. Hola. No seca, discretes. Sí. Discretes.
M'has espatllat molt, perquè estaves dient amb tota pulcritud, diu, són seques.
Són discretes.
No, perquè és veritat el que diu l'Eugeni, que hi ha taxistes que et donen informació i dades de la seva vida absolutament innecessàries. Però, arribats a aquest punt, elles no, et diuen, hola, ho tinc estudiat, eh? Hola, on vas? Adiós.
No hi ha interacció.
Doncs com ha de ser, professionals. Jo, amb molt a favor. Ja està. No vull,
però
jo
saps per què pense que és això? És, crec que és pel masclisme, de veres, d'esta cosa de si no parle no m'equivocaré. Perquè a un home se li consentís molt. Un home te va discutir si és del Barça i tu eres del Madrid, te plantarà cara. Una dona això no t'ho fa. El deixarà córrer. Si vol que tu no eres de la corda d'ell...
No li dic res al taxista. Només li dono bola si t'he posat al Madrid, perquè així tenim...
Perquè ja jugues sobre segur.
Com a bon perico, busca la solidaritat anti-Barça. Jo destaco l'esforç que vaig haver de fer durant 6-7 anys que vaig fer informació esportiva i que, per tant, seguia, en aquest cas, l'Espanyol, molts partits, que quan arribava a una altra ciutat sí que utilitzava, com diu l'Eugeni, el taxista com a font d'informació per veure l'estat d'ànim de l'afició rival, diríem. Mm-hmm. I clar, jo, que sóc molt poc de conversar, sí que veia allò de, jefe, què? L'ànimo equip con l'equip que fos, no? L'Atlètic de Bilbao, si estaves a Bilbao, o què? Con el Betis, no sé què. I això em costava Déu i ajuda. Però era el primer termòmetre per saber si en aquella ciutat quin xup-xup
hi havia. Jefe?
No, depèn.
Alguna vegada, eh?
No sé. No, però... Jefe. Pots traure informació. Jo, per exemple, el lloc on va ara, quan punxa les rodes del cotxe, li vaig preguntar una volta a un taxista i vaig al lloc on van els taxistes.
Molt bé.
I te donen informació de llocs on poden esmorzar o llocs... No, tenen una base de dades que s'actualitza. Són com una mena de xap GTP, com es digui això, de taxi. I, Mònica, que estem esperant-te, tu.
No, jo sóc passatgera fantasma totalment.
Ah, sí? Acordo
el cap, no ho suporto. I em trec el barret amb totes aquelles taxistes que diu el Joan Seques, que no ho són pas, que no donen conversa, que estan concentrades en la seva feina, perquè no forma part de la seva feina donar-te conversa. Jo no em vull. I ja està. Llavors jo pujo i sóc de les que diu a tal lloc, i només em queixo quan veig que em comencen a donar una volta estranya, això sí que intervinc. Però, si no, res més.
Vos faig ara una altra pregunta, que és la dèria de veritat.
Ah, carai, ja s'ha fet una falsa obertura. Una mica llarga,
No, però és el mateix tema. Quin tipus de passatger creieu que s'estimen més els taxistes?
Deu dependre del tipus de taxista. És a dir, taxista xerrador, que dius tu, xerraor, vol passatger xerraor. En canvi, taxista del de hola, on va, deu voler un passatger que li doni poca conversa.
Eugeni, jo et dic el tipus de client que vol el taxista.
El que paga bé.
Carrera llarga.
A la plaça de l'Ajuntament de València, puja i li diu, porti'm a Vinaròs.
Sí, ja m'imagino, sí. Jo som molt usuari de taxi, eh? Molt usuari de taxi. Sí. No sé si és per algun trauma que tinc infantil, però sí, per a mi ser ric... és tindre diners per agarrar un taxi. De veres.
Quan pots escollir plataforma o taxi, què?
No tinc plataformes. Jo vaig en taxi. És que jo no entenc la gent que gasta aquestes plataformes. Jo és que al carrer alça el braç i si n'hi ha un taxi, bé. No. És que tampoc vaig demanar menjar d'este per emportar. L'únic que demanem és el telepizza. Lo de més, la gràcia és anar a sopar, no?
Sí,
la gràcia no és eixir de casa.
Taxi, Eugeni, aquí a Barcelona hi ha franges horàries que aixeques la mà i no apareix cap taxi, eh?
Així a València també, però si no n'hi ha taxi, bueno, doncs però bus o a peu. És que, no sé, no sóc usuari d'aquestes coses. No. Del taxi ja està, toques. I a més, no tinc ni l'aplicació. Jo toque per telèfon perquè marca una persona me diga però a quina hora arribarà? Sí, en 10 minuts. Però 10 minuts segur o... M'agrada les persones.
Tinc un oient...
Xerraor, sóc xerraor.
Tinc un oient, la Rita, que diu que té una teoria sobre les taxistes dones que no parlen, que diu que és perquè no volen escoltar comentaris com, ui, per ser dona, que bé que condueixes, o que guapa pastars, bromes masclistes o directament que li tinguin els trastos ja. I que, per tant, escolta'm, si dono poca conversa, m'estalvio tots aquests comentaris del client.
El que hem d'analitzar és si la clienta és una dona, si la taxista parla més, segons la teoria de la Rita.
Ah, per tant, hauríem de parlar amb alguna dona que agafi aquella mateixa taxista i veure si amb ella hi parla més o menys.
Però,
eh?
Perquè la Rita estigui tranquil·la, es pot ser home, pujar un taxi i no ser un capullo.
Bé, sí. I també pot ser una dona que tiri la canya a una taxista, eh? Vull dir que això també passa, eh?
Bé,
en tot cas, una teoria, eh? Però vaja. Eugeni, escolta, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada molt gran.
Igualment, i molts ànims.
Gràcies, adéu, Nicos.
Passant 19 minuts de les 3. Estem pendents dels populars i els socialdemòcrates europeus que estan ultimant el pacte per desbloquejar el govern de la Comissió Europea, que inclou el càrrec de vicepresidenta per Teresa Rivera. Malgrat els esforços del Partit Popular espanyol per fer descarrilar aquest nomenament, sembla que finalment el PSOE ha aconseguit imposar la seva candidata a l'executiu comunitari. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, en quin punt estem ara mateix? Perquè durant el matí dèiem, no, hi ha acostament, sembla que estan negociant, sembla que la cosa pintava més bé per Ursula von der Leyen i el seu executiu. Ja tenim fumata blanca, encara no, estem avançant. En quin punt estem?
No hi ha fumata blanca, hi ha una reunió en marxa des de poc després de la una de la tarda entre populars europeus, socialistes europeus i liberals, que són els tres partits pro-europeus principals a l'Eurocambra i que són els que estan negociant aquesta sortida per desbloquejar la formació de la futura Comissió Europea. Aquest matí ha estat un matí de negociacions contra rellotge. De fet, porten dies fent-se, però en les últimes hores s'han incrementat. I hi ha hagut moviments clau, podríem dir, a les dues bandes enfrontades. D'una banda, el PP europeu, que s'ha mostrat disposat a votar a favor de Teresa Rivera i de la resta de candidats pendents de validar, en una postura que, com dèieu, defensa el PP europeu sense que tingui el suport del PP espanyol, que és la delegació dins del PP europeu que manté que vetarà o que votarà en contra de Rivera. Aquesta és una banda de la negociació i, per tant, hi ha aquí un senyal clar de plenar l'acord. I en l'altra banda, dels socialistes europeus, també hi ha hagut moviment. Aquí el candidat a qui s'hauria d'aixecar el veto és el candidat de Meloni, que ha de ser, com Rivera, també vicepresident de la futura Comissió Europea, i fons socialistes apuntaven aquest matí que ja hi ha més partidaris que detractors de donar el vistiplau al candidat de Meloni, tot i que encara en aquest cas hi ha reticències entre dues delegacions, que en aquest cas són les delegacions de França i Alemanya. Amb aquesta predisposició, podríem dir, entre tant d'una banda de populars com de l'altra banda de socialistes, aixecar els vetos creuats, hi ha aquesta reunió ara amb la participació també dels liberals, on s'ha de veure si finalment hi ha un acord que permeti validar els candidats pendents, que són Rivera, el candidat de Meloni, i quatre vicepresidents més, a més del candidat del partit de Víctor Orbán a Hongria, i si això fa que finalment hi pugui haver aquesta fumata blanca que deies a la pròxima Comissió Europea.
Clar, i és habitual, quan es fan votacions europees, no només aquí amb membres de la Comissió, sinó a vegades en altres temes, que els interessos estatals, podríem dir, nacionals, s'acaben barrejant amb els interessos europeus. A Brussel·les com s'ha viscut això, aquest enfrontament? Sembla que Feijóo hauria utilitzat també que Weber, que és Manfred Weber, que és el líder del grup parlamentari del Partit Popular Europeu, no té gens de bona relació amb Ursula von der Leyen, de fet són rivals, i ho hauria aprofitat per intentar torpedinar aquesta comissió. És a dir, tota aquesta barreja d'interessos a Brussel·les s'ha seguit molt de prop, s'han vist com una cosa més a la qual ja estan habituats? Com s'ha viscut allà?
S'ha seguit més de prop que de costum, perquè no és nou que la política espanyola traslladi els seus debats domèstics, podríem dir, a Brussel·les, i ho hem vist i ho veiem cada any diverses vegades. Per exemple, ha passat amb la llei d'amnistia, ha passat diverses vegades amb l'assumpte de Veneçuela, però aquesta vegada va començar com una picabaralla espanyola traslladada a Brussel·les, però finalment ha generat una crisi que ha posat en risc el conjunt de la Comissió Europea. Per tant, ha tingut una dimensió molt més alta que altres vegades i, per tant, també ha tingut una tensió i un seguiment molt més alt que altres vegades. I és veritat que hi ha en aquesta pugna entre PP espanyol i PSOE, en aquesta crisi sobre la futura Comissió Europea, també de fons aquesta qüestió de la rivalitat històrica que mantenen Ursula von der Leyen i el líder del PP europeu al Parlament Europeu, Manfred Weber, els dos alemanys, i que estan enfrontats des de fa temps. El PP espanyol ha utilitzat aquesta rivalitat per tenir més arguments per fer sentir la seva oposició a Rivera dins del PP europeu.
Ara et faré una pregunta impossible, i és: tenim previsió de quan sabrem si hi ha acord, no? Quan és avui mateix? No ho sabem? No t'atreveixes a fer...
No m'atreveixo a dir res. Diria que que són hores o potser dies clau. Si avui no hi ha acord,
bé,
potser serà
les
demà.
Esquenes no fos cas, Jordi. Bé.
Però és clar que aquesta tarda a les 5 hi ha convocada una reunió que és on es fixa l'agenda del pròxim ple del Parlament Europeu, que es fa la setmana que ve a Estrasburg. I en aquesta reunió, que està convocada a les 5 de la tarda, és on s'hauria de decidir si portar finalment el vot final. Hi ha d'haver un vot final ja més de tràmit la setmana que ve a Estrasburg. Si hi ha acord abans, es podrà incloure l'agenda de la setmana que ve a Estrasburg, però també és veritat que això es podria fer també més endavant. Per tant, tampoc és una data límit molt estricta, però sí que és veritat que aquesta referència de les 5 de la tarda podria ser una primera referència per veure si avui o no hi ha o no acord.
Molt bé, doncs en les últimes hores sembla que s'han apropat aquestes postures i que sembla que, tot i la reticència del Partit Popular Espanyol, que fins i tot podria votar-hi en contra, i això no influiria, exacte, no, Jordi, en la votació del Partit, exacte, Popular Europeu. Bé, podrien votar tots, exacte, a favor de la comissió,
serien
i els espanyols
quants,
no, no?
Exacte.
Molt bé, doncs estarem pendents aquesta tarda de si s'anuncia o no aquest acord i si en els pròxims dies tenim aquest vistiplau o no aquesta Comissió Europea, perquè si no s'hauria de tornar a començar les negociacions, que ja van ser prou difícils en el seu moment. Línies obertes amb Brussel·les durant tota la tarda, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb el Jordi Baró per seguir-ho tot plegat. Jordi, fins ara, gràcies.
Adeu.
Abans de tot això, el Partit Popular Espanyol, en aquest cas, ha volgut que Teresa Rivera hagués de passar pel mal tràngol, entre cometes, de comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la Dana per part del seu ministeri. Hem tornat a assistir a un debat molt agre entre el PSOE i el PP. Ningú es vol fer responsable polític del que va passar el 29 d'octubre al País Valencià, ni el govern espanyol ni la Generalitat Valenciana. Aquests dos moments avui del Congrés, per exemple, parlen per si sols.
De poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo.
No sé cómo usted es capaz de dormir tranquila por las noches. No lo sé. Me temo que usted va a pasar bastante tiempo declarando los juzgados entre una cosa y la otra, entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos.
No sé què us sembla tot plegat. La picabaralla entre el PP i el PSOE, exportada, entre cometes, a Brussel·les, aquesta expulsar-se les responsabilitats dels uns amb els altres i els altres amb els uns. Què us sembla?
Jo començo per Brussel·les, si voleu. Hi ha algunes coses que jo crec que la gent ja sap, però que val la pena tenir en compte, però que crec que a la vegada que són poc rellevants en aquests moments. Una, no seria el primer cop que un grup polític d'un país vota en contra del comissari del seu país. De fet, ho va fer el PSOE en diverses canyetes, si no ho recordo, sí, malament. El Parlament Europeu és més com el Parlament Britànic o l'americà. No hi ha disciplina de vot. És veritat que el grup PP fan el que ells en diuen l'intercanvi de les llistes de vot i cada delegació informa al conjunt del grup què és el que votarà, però tot això jo crec que per l'opinió pública són tecnicismes. I crec que hi ha una cosa que és interessant, que és que tota aquesta picabaralla que hi ha hagut a l'entorn de Teresa Rivera, el que pot acabar fent és que la comissió sigui aprovada no només per el principal grup, que és el popular, el segon, que és el socialista, sinó que, perquè el grup liberal és el quart grup de la càmera, el tercer és el grup de patriotes, sinó que incorporis el grup conservador, que és un grup més petit, però que té a dintre, sobretot, el govern d'Itàlia, que és un dels grans governs de la Unió Europea. Per tant, que tot aquest merder, que és un merder, diguéssim, domèstic, nacional, espanyol, acabi que la futura comissió surti reforçada perquè també tingui el vot del govern italià, acabaria sent un final imprevist, però des del meu punt de vista, positiu. I, per altra banda, realment, Sánchez és un tipus sensacional i que no té cap mena d'envà en fer una cosa i la contrària, a més, una velocitat estratosfèrica, perquè, clar, passar-te el dia parlant a Espanya de la dreta i l'ultradreta i, a continuació, fer tu trucades i gestions, no només perquè el govern Meloni, sinó perquè que no és un govern d'ultradreta, però és un govern molt més discutible, el govern hongarès, dir-li, escolta'm, jo et votaré el teu comissari, però tu, hem d'oblidar que Orban lidera el grup de patriotes, que és un grup més gros que el grup conservador, vota'm a mi a Teresa Rivera, no deixa de ser, com a mínim, una gran incongruència dintre de lo que ha sigut el discurs que aquí a Espanya ha tingut Sánchez. Però si tot plegat acaba amb que són quatre grups que voten la comissió, jo ho dono per bo.
És que per incongruències en podrien atribuir tantes a tants polítics. Si Pedro Sánchez és sensacional, Mazón també és sensacional en un altre sentit, perquè jo començo pel Congrés dels Diputats. A mi em sembla que dels estralls de la Dana fer una arma llancívola en la política espanyola és patètic. Convertir el Congrés dels Diputats en el que ha estat avui un ring, una batalla entre el Partit Popular i la ministra Teresa Rivera, em sembla lamentable. I això l'únic que aconsegueix és generar més desafecció política entre la ciutadania, més risc que l'extrema dreta o que opcions com la del vice Pérez vagin consolidant-se, vagin augmentant en nombre de possibles vots. I continua el senyor Mazón, quan ja han passat molts dies de la catàstrofe, sense assumir responsabilitats, sense assumir que va fer una gestió nefasta, sense remodelar el seu govern, ho fa al mateix ritme que la seva actuació per gestionar la tragèdia. Vull dir, li podem atribuir al PSOE responsabilitats en com es van gestionar els ajuts o no, però el primer responsable de tot el post d'Anna és el govern del País Valencià. El primer responsable és el senyor Mazón i el seu executiu. I encara està al capdavant d'aquest govern i la majoria dels seus consellers també hi són. Llavors, al final penso que la ciutadania realment es desconnectarà de la classe política, perquè tu els polítics, tu pagues impostos perquè els polítics et resolguin problemes quan els necessites, com ara la gent del País Valencià. I el que estan fent és tirar-se a merda uns als altres i no resoldre el dia a dia de els milers de persones que estan afectades per aquesta crisi.
Ara escolto també l'Oriol, però hem sentit dels senyors horaris de dos quarts. Avui la protagonista del dia és Teresa Rivera, en passiu a Brussel·les, on s'està fent aquest pacte per tal que pugui sortir escollida vicepresidenta de la Comissió Europea, i en actiu, podríem dir, al matí al Congrés dels Diputats, a la tarda al Senat, perquè també ha de donar explicacions al Senat, i ara en l'impàs entre una cosa i l'altra acaba de parlar precisament als passadissos del Congrés. Anem a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona tarda.
Bona tarda, sí. Teresa Rivera ja marxa en direcció al Senat, on també ha de compareixer, i a l'acomiadar-se ja dels periodistes al passadís del Congrés no s'ha volgut pronunciar de si creu que els grups de l'Eurocambra li donaran suport, però sí que s'ha mostrat confiada de poder defensar el seu compromís europeista i complir amb les responsabilitats a Brussel·les. La sentim.
Bueno, yo creo que hay que ser prudentes. Me parece que corresponde, por respeto institucional, a esperar a lo que decidan los distintos grupos parlamentarios. Y obviamente mi compromiso es trabajar por los intereses y valores europeos y hacerlo con arreglo a lo que dice mi carta de misión.
I ha evitat explicar Teresa Rivera al final una qüestió que ha dit al tancament de la seva intervenció sobre que la reunió del SECOPI del 29 d'octubre, les pantalles de la reunió amb els diferents responsables es van anar a negre, es van apagar, i els periodistes li han preguntat i ha dit que això, els qui eren presents ho sabien.
I ha quedat així.
Sí, sí, aquest així no ha pogut donar més detalls, però he insinuat que en algun moment de la reunió del SECOPI, en el moment de màxima emergència, es va suspendre la reunió per problemes tècnics.
Bé, doncs sobre aquella reunió d'aquell 29, cada dia sabem coses noves i més estrafolàries l'una de l'anterior. Per tant, veurem si en els pròxims dies tenim més dades d'això, si és que hi va haver problemes tècnics, si algú va atacar la càmera en plena conversa. Bé, veurem, ho anirem seguint els pròxims dies. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Oriol.
Aquesta reunió té un llibre.
Sí, sí, o dos.
I
una sèrie amb capítols.
Llarga, perquè déu-n'hi-do. Jo ara no ho tinc del tot al cap, però a mi em sembla que el nom de Teresa Rivera com a, no sé com dir-ho, un actiu tòxic, una manera de derivar les culpes per part del PP, jo no sé en quin moment va arribar els primers dies de la gestió de la Dana. El PP no parlava de Teresa Rivera. Vam veure Carlos Mazón abraçant-se primer amb Núñez Feijóo, després amb Pedro Sánchez. Hi va haver tots aquells esdeveniments vinculats a la visita del rei i la reina a Paiporta, si no recordo malament, que hi va haver una mica d'aldarull.
Sí.
I el nom de Teresa Rivera en aquell moment no apareixia per enlloc. Jo tinc la sensació que el PP ho ha aprofitat per fer-li mal a Pedro Sánchez en un camp en el qual Pedro Sánchez és prou fort, o si més no ho ha estat en bona part del seu mandat, que és el mandat a tot el front exterior, el front d'Europa. Ell té una bona relació amb Ursula von der Leyen. El nom de Teresa Rivera també té un component de, no sé com dir-ho, en un moment en què Europa haurà de redefinir el seu paper global amb la victòria de Donald Trump i companyia, Europa també haurà de pensar què fer amb els seus actius a nivell de sostenibilitat, a nivell de tot això. Teresa Rivera és un nom que, indiscutiblement, el que vol dir és transició verda i, podríem dir, menys dependència de l'exterior en matèria energètica. El PP ha anat a tocar-li la cresta amb això a Pedro Sánchez i de moment no se n'està sortint del tot, tot i que déu-n'hi-do com li ha complicat la vida. I és veritat que això també posa, com deies tu, Joan, a Pedro Sánchez davant la tessitura de menjar-se alguna que altra contradicció per poder-se'n sortir. I al final, cada negociació de la Comissió Europea demostra que la Unió Europea mai serà una unitat política en si mateixa, sinó que són els interessos d'uns quants estats que es posen d'acord amb decisions nuclears amb el pas del temps, però que com que cadascú dels 27 té la seva veu, doncs és molt difícil que hi hagi una política comunitària comuna, valgui la redundància.
És que el que agrupa liberals, populars i socialistes és precisament la idea d'integració. O sigui, el Parlament Europeu, més que estar separat per dretes i esquerres, està separat per grups sobiranistes i per grups a favor de la integració europea. Els extrems de dreta i d'esquerra són contraris a la cessió de sobirania per motius diferents a Brussel·les, i els grups centrals són partidaris d'això. Poder la incorporació de governs que són governs no anti-Unió Europea, però sí anti-aprofundir en la integració, com pot ser el cas d'Itàlia, com és ara el cas d'Holanda, clar, genera un problema en el si de la Comissió que fins ara no l'havien vist mai, perquè aquesta mena de governs no havien existit a dintre de la Unió Europea, que és com conviuen comissaris i al final un Consell de Ministres de la Unió Europea, per explicar-ho molt simple, on hi ha gent partidària de que cada vegada es transposi més normativa europea a cada estat membre, i gent partidària de que en canvi les decisions es prenguin o a Roma o a Madrid o a Lisboa, on sigui, i això farà un mandat europeu que a la gent li pot sonar això que estic dient com algo molt allunyat, però farà un mandat europeu molt, molt, molt difícil.
Sobretot el que és més aviat la gestió de la Dana, tres coses d'avui mateix. D'una banda, un jutjat de València ha obert una causa contra els organismes que depenen del Ministeri de Teresa Ribera per la gestió dels aiguats, i és que el sindicat d'ultradreta Manos Límpies ha presentat una denúncia als tribunals contra els directius de l'Agència Estatal de Meteorologia o de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. D'altra banda, Carlos Mazón ha fitxat un altre militar pel seu govern, el general de l'exèrcit de terra Venancio Aguado, que serà el número 2 de la nova vicepresidència que encapçala el tinent general Francisco Gampampols. I d'haver, al migdia s'ha sabut que el director de la Radiotelevisió Pública Valenciana, a punt, Alfred Costa, ha dimitit del càrrec després que Amazon oferís el seu lloc a la periodista Maribel Vilaplana en aquell dinar famós del dia dels aiguats.
Això de l'exèrcit també és curiós, eh? Jo no dic que aquests dos membres de l'exèrcit, bueno, a la reserva, ja jubilats, estiguin preparats o no per afrontar la reconstrucció, però és curiós que triïs a dos militars per encapçalar aquesta gestió.
Jo no sé si el Joan té més informació, no? El Joan en té molta, amb aquests assumptes, però...
De l'exèrcit, del Partit Popular?
No, de l'exèrcit jo no en tinc cap.
No, tot el que està a la nostra dreta, però... fins i tot la meva. Però no us fa la sensació que són nomenaments que li han col·locat a Amazon i que ell no els ha ni dissenyat ni pensat?
Bueno, d'entrada a mi, per contestar una cosa, i ara contesto tot el que jo crec, perquè no tinc tanta informació, però tinc una intuïció. A l'invent de que militars saltin a la política, el gran inventor d'això es diu Pablo Iglesias, i el senyor Julio José Rodríguez, exjefe de tots els exèrcits, el que se'n diu el GEMAT, el jefe de l'Estado Mayor, que és un senyor que passa de ser el cap de totes les armes a ser la mà dreta de Pablo Iglesias. Per tant, aquesta no és una decisió ni de dretes ni d'esquerres, si ho mirem dels antecedents més recents que tenim. Sobre si això Amazon...
És diferent el cas, però...
Bueno, però
no, segueix.
És l'antecedent. És l'antecedent més recent.
Agafes qualsevol exemple per dur-t'ho cap al teu terreny i és diferent el cas. No estem parlant. Aquí estem parlant de reconstrucció d'una zona devastada per una tragèdia natural. És molt diferent el cas.
El senyor Rodríguez entra a Podemos en un moment determinat de la història a la que Podemos anava per davant del PSOE a les enquestes, i entre Sánchez aconsegueix un èxit a l'estil Pablo Casado, que és no quedar per darrere de Pablo Iglesias, i per tant el senyor Rodríguez hagués pogut ser perfectament ministre d'aquest país, com ara el senyor Gant es converteix en vicepresident de la Generalitat Valenciana. Jo no hi veig la diferència, ho poso només com a exemple, perquè jo he sentit aquests dies comentaris de, clar, la dreta agafant militarots i això és una colla de fatxendes. No, tan fatxenda és el senyor Mazón com ho és el senyor Pablo Iglesias. En tot cas, si aquest és el criteri per avaluar això. Ara, de lo que diu l'Oriol, jo crec que hi ha un antecedent, que és, encara que sigui remuntant se molt a la gent ja gran com jo, quan Aznar forma aquell primer govern tan difícil després del pacte del Majestic, hi ha alguns noms que diuen que li venen a Aznar imposats, entre ells el del ministre de Defensa, per exemple, en aquell moment.
I Eduardo Serra, era?
Exacte, Eduardo Serra, sí senyor. Amb la qual...
I els que no són tan grans recorden la gestió de la Covid, en què hi va haver molts dies que les rodes de premsa les feien militars.
Sí. Aquell que deia que cada dia era lunes, sí, pobre. Sí. Quin greu.
Per tant, que el nom li hagi pogut venir suggerit és més que possible. I a mi hi ha una cosa que em sorprèn molt, que és aquesta, perquè normalment, quan hi ha crisis de govern, i ho sabeu tots, i la gent que t'escolta millor que jo, els governs, quan es formen, és un moment dolç de qui arriba al poder i va fent els nomenaments mica en mica, ho va fer Pere Aragonès, ho han vist a fer Salvador Illa, ho ha fet Pedro Sánchez, i en canvi, quan hi ha una crisi de govern, les hem vist a fer Sánchez, que, per cert, n'ha fet moltíssimes, i té tants ministres com entrenadors tenia Jesús Gil, quan era president de l'Atlètic de Madrid. Les crisis són totes de cop. En canvi, Mazón està fent una cosa molt rara, que és fer una crisi per entrega que jo crec que s'està perjudicant a si mateix, perquè l'únic que fa és prolongar la crisi, no? Perquè tots tenim el nom un cap, que és Salomé Prades, la consellera que no sabia que era un sistema d'alertes, que dius, bueno, aquesta deu ser la propera, però clar, això sabe que era una mica Agatha Christie, no? Baixa el taló i hem portat un conseller, i això no li fa cap bé.
Falten 20 minuts per arribar a les 4, anirem a publicitat, però abans el Dani Sainz deja des de Madrid diu que exactament el que ha dit Teresa Rivera és que entre les 6 i les 7 d'aquella tarda del 29 les pantalles van anar a negre i que els responsables de l'AEMET, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la delegació del govern no van poder participar a la reunió del CECOPI. I que després, quan això ho ha dit en la seva intervenció, i que quan a passadissos li han demanat pot explicar això, ha dit, no, demaneu-li a la delegada del govern, que és qui estava allà a la reunió del CECOPI. És ben bé que d'aquella reunió se'n podia escriure tot un llibre, com diu l'Oriol. Bé, els pròxims dies anirem veient si tenim més detalls sobre aquesta informació. 20 minuts per les 4, una pausa i de seguida més coses.
M'omples la cantimplora?
I tant. Sí, ja està plena. Vinga, cap a l'escola, falta gent.
Quan vindrà el bus?
Mira, ja és aquí. M'encanten aquests busos elèctrics.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Avança't al Black Friday amb finançament total.
I ofertes com ara el televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'Oceà Parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre, el Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
A Clarel, aquest Black Friday, et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Són 3:15. El canvi de política de l'encara president dels Estats Units, Joe Biden, en relació amb Ucraïna, ha comportat que Volodymyr Zelensky pugui utilitzar ara armament nord-americà contra Rússia. Diumenge va autoritzar els míssils i avui s'ha sabut que els ucraïnesos també podran fer servir mines antipersona fabricades als Estats Units per evitar l'avenç de soldats russos a l'est del país. Saludem l'Albert Caramés, és el director de la Fundació per la Pau, Fundipau, i professor de Relacions Internacionals, Pau, Conflictes i Seguretat a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Professor Caramés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les mines antipersones estan dissenyades per matar o per incapacitar persones directament i això està prohibit en diversos tractats internacionals. Com s'explica que els Estats Units ara autoritzin l'utilització d'aquest armament a Ucraïna?
És la pregunta, és molt important. Aquestes mines antipersona que factualment violen el dret internacional humanitari per aquesta capacitat lesiva de matar o destruir persones és clara. El que cal tenir en compte és que l'anterior règim dels Estats Units... els Estats Units mai ha signat aquesta convenció de les mines antipersones, el Tractat d'Ottawa, que es va signar l'any 98, si bé es va comprometre a l'any 2000... amb l'anterior legislatura s'havia compromès a no utilitzar-les, no fabricar-les, ni aturar la seva producció. Ara bé, aquesta és un reconeixement d'un canvi en la seva estratègia, en el seu manca de compromís, però en cap cas estan cometent per ells cap acte il·legal, ja que no havien signat aquest tractat. Per tant, cal entendre-ho com una postura purament política que s'allunya molt més, òbviament, de la desitjada, que seria que signés el tractat contra les mines antipersona.
L'autorització d'armament nord-americà ha estat la resposta de Joe Biden a una petició reiterada i de fa molt temps del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Per què és tan important per Ucraïna poder utilitzar aquests míssils de llarg abast americans que ho reclamava Zelensky des de fa tant temps? Per què és tan important poder-los utilitzar?
Des de bon inici, des del febrer del 2022, que ha quedat molt clar que la defensa ucraniana a la invasió russa no seria factible, no seria viable sense l'ajuda externa. Més enllà dels països de la Unió Europea, el suport rebut des dels Estats Units de bon inici és un punt, és un fet i és imprescindible pel govern de Zelensky. El fet que Zelensky finalment aconsegueixi notícies en la seva per l'utilització de missils de llarg abast és un triomf i legitima la seva estratègia negociadora de cara a possibles negociacions, potencials negociacions amb Rússia, enfront de la Unió Europea, per mostrar la seva legitimitat i el seu poder. Cal tenir en compte que sense aquest la seva defensa encara s'afabliria molt més.
Aquests permisos apropen el final de la guerra, allunyen el final de la guerra, igualen les forces? Quin impacte tenen aquests permisos americans?
És una incògnita perquè no només una gestualitat, sinó unes decisions polítiques del final de mandat de Joe Biden per marcar un perfil propi, i el que caldrà veure és quin serà el tarannà de l'imprevisible Donald Trump a partir del 20 de gener de l'any que ve, quan ell prengui possessió oficial com a nou president dels Estats Units. El que porta a veure és que sembla, per precedents, que té una major proximitat amb el president Putin del que ha tingut el president Biden, no és difícil, i per tant sembla que la balança es podria desencadenar respecte cap a Rússia, més enllà de la situació militar que això es tingui. Però sembla més aviat una gestualitat prèvia, un nou escenari que serà l'arribada de Trump al poder oficialment i per tant cal entendre-ho com a tal, més enllà de les conseqüències tàctiques que tingui.
Ahir parlàvem amb la Carmen Claudín, investigadora del CIDOB, experta en Rússia, i ens deia, una cosa és que els hi deixin utilitzar, una altra és com l'utilitzarà Ucraïna, i deia, per exemple, els primers que han utilitzat, que van ser ahir, han estat a una zona poc poblada, pràcticament no han provocat danys, i per tant feia la impressió, deia, que hi hagués com una mena de clàusula sotamada, els pots utilitzar, però, diguem-ne que controlant una mica els danys. Tens aquesta sensació? O com pot utilitzar Ucraïna aquest armament americà?
Quan mires aquest tipus d'armament, aquests missils tàctics de l'exèrcit, veus que tenen un abast d'uns 300 quilòmetres, que arriben a un radi limitat a l'oest de Rússia, que podrien atentar, si mires els mapes, al voltant d'una dotzena de bases militars russes, més enllà de tota la línia de front que estigui a la zona fronterera i a totes les trinxeres, i per tant dona aquesta impressió que quan parlem de llarg abast sembla que popularment sembla que siguin missils que puguin arribar a Moscou, però és molt lluny de la realitat, sembla que sigui una manera d'intentar parar una possible ofensiva russa en aquest sentit. Ara bé, com el que deia la Carmen Claudín, queda clar que alguna cosa és això, la possibilitat que tens i quina gestualitat ho fas. Crec que també forma part de la negociació. Tu em segueixes amenaçant amb l'ús d'armament nuclear, jo potser utilitzaré un missil de llarg abast més a prop o en una zona d'una base militar russa. I aquesta escalada es farà dins d'aquest escac tàctic per veure quina serà l'escenari de negociació, especialment, com deia, quan arribi Trump al poder.
Ucraïna també ha rebut míssils de llarg abast de França i del Regne Unit. De moment no hi ha autorització pública d'aquests països perquè utilitzi aquest armament, tot i que ara alguns mitjans, per exemple, el britànic Bloomberg i alguns mitjans russos diuen que Ucraïna hauria utilitzat també míssils tàctics britànics dins del territori rus, en aquest cas a la regió de Kursk. No ho tenia encara confirmat perquè són encara informacions periodístiques i el govern britànic encara no ha confirmat si ha donat suport o no, o si ha donat el permís per utilitzar-los o no. Seria el següent pas ara, que també aquests països donin el mateix permís que han donat als Estats Units?
Clar, cal veure la diferència en, primer, si es confirma o no l'ús d'aquests missils britànics i després l'ús que pugui fer França, és a dir, en el sentit de quin seria el posicionament d'un país de la Unió Europea i un país de fora de la Unió Europea que s'alineï més o menys amb la posició dels Estats Units. Està clar que, com tota aquesta guerra, la Unió Europea i els països europeus donen rebuf del que pugui decidir els Estats Units, dels moviments que es produeixen entre Rússia i Ucraïna, però, clar, reforçaria aquest posicionament cap a Ucraïna. Jo crec que, en el mateix sentit, és un posicionament tàctic, també, demostrar quines són les disposicions i el paper que juguen els països europeus i els països de la Unió Europea, com deia, de nou, en l'arribada de Trump al poder d'aquí dos mesos justos.
I l'última. Avui la notícia és que els Estats Units ha tancat la seva ambaixada a Kiev per por d'un atac aeri rus. Altres països, com per exemple també Espanya, doncs ha decidit seguir els passos dels americans. És factible que hi hagi un atac rus sobre Kiev? Ara fa moltes setmanes que no hi ha atac sobre la capital ucraïnesa, però ara fa alguns mesos sí que en teníem pràcticament cada dia de bombardejos. Podrien tornar aquests bombardejos sobre Kiev?
Si fes aquesta pregunta fa dos anys i mig, a l'inici de la guerra, semblaria inviable, ara és més que possible. En aquest sentit, com bé comentes, ja hi ha proves, ja hi ha fets, ja està més que demostrat, per tant, podria ser un fet més de l'escalada. De nou, a on es farà, en quines zones poblades, quins seran els objectius, és la incògnita, però que és una possibilitat, cal donar-ho com una possibilitat alta.
La possibilitat d'unes negociacions de pau, ara mateix et semblen ciència-ficció?
Sí, ara mateix sí, però com deia, el punt d'inflexió amb l'arribada de Trump, com es pot veure, i sembla més aviat un posicionament davant. Per mi és més un posicionament tot aquest dispositiu tàctic i també, de nou, l'amenaça d'ús nuclear de Putin davant d'aquest conflicte. Em sembla més posicionament d'una negociació. No, i amb això no vull dir que la negociació es durarà el dia següent que Trump arribi al poder, però podria ser un possible escenari de 2025 donat el desgast dels dos bàndols amb moltíssimes pèrdues humanes. És ciència-ficció, però crec que cada cop menys.
Doncs ens quedarem amb això. Albert Caramés, director de la Fundació per la Pau, professor de Relacions Internacionals, Pau, Conflictes i Seguretat a la Blanquerna, Ramon Llull. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Ens queden 3 minuts, no sé si esteu especialment preocupats, si relativitzeu aquestes informacions, com feia la Carmen Claudini, com feia ara també l'Albert Caramés, que òbviament no són bones notícies, perquè que es pugui utilitzar cada vegada més armament no és una bona notícia, però sí que ens deien, sembla que més o menys és tot com molt controlat, en el sentit que es pot utilitzar però dins d'uns determinats paràmetres i en una determinada zona.
Home, tranquil·litza bastant que tant Carmen Claudín com l'Albert Caramés, que són dues persones que saben molt més que tots els que som en aquesta taula, vinguin a dir que tot pot ser possible d'una negociació futura, o la Carmen Claudín, que fins i tot deia som a l'inici del final, no?, d'aquesta guerra. Veurem, però crec que dues persones que en saben que llencin aquest missatge... penso que és tranquil·litzador.
Tot i que els que no hi entenem, clar, quan veus que tenen aquest permís, però això va pitjor, clarament.
Jo em veig vestit de soldat quan sento tot això. No, en sèrio.
I el pas previ és posar-me aquest outfit una mica de vacances.
Un tio com jo de la meva edat, que no té cap tara física, si fos ucraïnès estaria fotent tiro.
Jo crec que és molt preocupant.
És que és així.
No diguis res.
És molt preocupant que un país no democràtic tingui un autòcrata que es dedica per la televisió a explicar que pensa bombardejar països occidentals, perquè la diferència moltes vegades entre un autòcrata i les democràcies és que els autòcrates, com que no tenen cap mena de topall ni de control, diuen exactament el que pensen.
Exacte.
I a mi això, per tant, no em tranquil·litza gens, en absolut.
Perquè és d'on parteix la negociació. Tu pots partir d'una negociació, el lema aquest que fa servir el Trump, de pau a través de la força, que sona bé, però hi ha un problema, que és que si es parteix de la divisió geogràfica d'Ucraïna, si es parteix de que Putin demana el Donbass i Crimea, vol dir que una invasió militar a gran escala a un país europeu haurà servit perquè un estat s'hagi annexionat il·legalment a través de la guerra una zona d'un estat sobirà europeu. I això és un precedent que, no sé, si revisem els llibres d'història de fa més o menys 100 anys, no va anar bé.
No, no va anar gens bé. Bé, en tot cas, veurem com acaba tot plegat i quin desenvolupament té la guerra a partir d'ara i especialment a partir de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Oriol Marc, Mònica Hernández, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Ho deixem aquí. Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el butlletí horari de les 4 i el darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori.
Un espectacle de teatre i música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per només 25 euros, en què sonaran obres com la Pastoral de Beethoven o l'Alpina d'Strauss.
Entrades a auditori.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys.
Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Tosca de Puccini. Una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta la seva filla la fa millor.
Més temperatura.
Uah, embullit, massa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això?
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.